Psst, psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
No es pot explicar, no es pot preguntar. S'haurien de fer, també. Un moment, què tal? Benvinguts. Ja som aquí una altra vegada, un altre episodi, episodi 8 del Barça reservat. I avui només us dic que hi ha un munt de gent aquí al Barça reservat, el tenim més ple que mai, i ha moltes ganes d'explicar coses. Així que comencem. Comencem, i a més, vam acabar l'últim episodi, perquè recordeu que podeu recuperar tots els episodis, que no caduquen, no només aquest, no podeu escoltar tots els altres quan vulgueu, en el moment que vulgueu. A l'últim episodi vam parlar, Oriol Domènech, d'unes clàusules dels jugadors del City...
Hem quedat mitges, no?
Sí, perquè vas dir donar... Julián Álvarez, vas parlar d'una clàusula que no... Vas dir, en canvi, hi ha jugadors que sí que la tenen. I vas dir una mica que podia ser clàusules
pro-Barça. El Bernat ja se li va escapar una miqueta.
Se li escapa a tothom, perquè clar, si tu parles pro-Barça, clàusula i del City, doncs a tothom li ve un nom al cap.
Bernardo Silva.
Bernardo Silva, és que és el gran...
Aquesta sí que està confirmada. Igual que la de Julián Álvarez, que s'ha publicat en molts llocs, que tenia una clàusula que no té... Bernardo Silva sí que la té.
És veritat que es va publicar...
I la té des de fa molt poc.
Es va publicar a Anglaterra, vam parlar d'una clàusula que quan va renovar...
Sí, sí. Això va ser el mes d'agost.
Quan va renovar, no?
Quan va renovar.
Abans no tenia clàusula.
No tenia clàusula.
I ell la va posar.
A canvi de renovar fins al 2026 el seu contracte, va demanar que li posessin una clàusula...
500.000 milions?
No, 50 milions de lliures.
50 milions de lliures?
Això en el canvi...
O sigui, 500.000 milions d'euros no la pots...
No, com el Barça posa clàusules de 1.000 milions d'euros...
Ah, deuen ser 57 o 58, no?
Sí. És una clàusula Barça o si ve l'Al-Ahli també...
Sí, no, és una clàusula en general. No, a veure, aquestes clàusules,
tant
la de Haaland com la de Julián, crec que no val pels equips de la Premier. Però aquesta no t'ho podria confirmar, o sigui, per la resta de...
Haaland té una clàusula molt més alta, el triple.
Haaland 175.
I pel Barça no hi ha, diríem, filtres ni barreres, eh?
No, és per la...
És que et volia buscar a quan està la lliura aquesta setmana.
Estàu 15 o així.
Mira,
ho diré. Mira,
50 milions de lliures són...
57,5.
57,5, correcte.
57,5 de clàusula. Sí, assequible, però...
Seria preu de Ferran Torres.
I preu més barat que Rafinha.
Però ara esteu somiant, no?
Bé, però jo...
Vosaltres creieu que Bernardo Silva...
Quan algú posa aquesta clàusula... Jo no he parlat amb gent del City, però jo crec que s'imaginen que és perquè...
Que pot sortir.
Exacte.
És que... Aquest estiu, a principis d'estiu, Bernardo Silva estava convençut que si el Barça feia una venda important, que no la va fer...
Que era Ansu Fati, o que pensaven que seria Ansu Fati, i no es va fer.
Però és que...
El City, el PSG, li va arribar a oferir, ara no sé si aquest estiu o l'anterior, 100 milions d'euros, sí.
Digue-m'ho tu, el City amb el PSG no vol negociar res pel tema rivalitat geogràfica, consum de Qatar i els altres d'Abu Dhabi?
Sí, bueno, sí. Podria ser. Però, vull dir, això
el, pot... el marge que Bernardo Silva és un jugador molt important i prefereixen no vendre'l. O sigui...
Fins i tot saltant-se la norma aquesta de Guardiola, que és...
Que si un jugador vol marxar, no?
Sí, doncs aquest estiu... Al cap d'unes setmanes d'aquesta convicció de Bernardo Silva, el mateix Bernardo Silva sabia que el City com a club no el venia, que havien perdut a Gundogan i a Marez, i que ja no perdia més, com a campions d'Europa no es podien debilitar.
Però aquest estiu no, l'anterior, és a dir, fa dos estius, el Barça sí que va... ordir una estratègia per fitxar Bernardo Silva perquè estaven disposats a pagar aquests 100 milions d'euros, però que passaven indefectiblement per la venda de Frenkie de Jong al Manchester United. Més alguna altra venda, possiblement. Per això recordareu que hi va haver...
El pressing.
Ho vaig a dir així, clarament, una campanya perquè Frenkie de Jong marxés.
Pressing o moving?
Bé, jo crec que de Jong ho va patir com a moving.
El jugador s'ho va patir com a moving. Sí. Jo recordo reunions on se'ns filtrava indicis de criminal la renovació de Frenkie de Jong. Bé, finalment el United no es va endur Frenkie de Jong.
I el Chelsea, crec que els dos van arribar a oferir...
I el dels indicis de criminalitat ja ha marxat del club, no?
Sí, ja no hi és, però el contracte i la renovació són les mateixes. Si tenia indicis de criminalitat fa dos anys, els hauria de tenir.
Però allò va quedar en aquella reunió, es va dir, i ja no es va investigar més, ni es va dir més.
Va acabar el mercat d'estiu, Frenkie de Jong es va quedar...
Enfadat.
I ja no hi va haver indicis
de criminalitat. I es va col·locar el mateix Saga Ter Stegen, a Piqué i a l'Englet, també. També hi ha indicis de criminalitat en aquests casos ascendents.
Què és el mig...
Una mica nebulosa, sí.
El mig treia d'allà, sí.
Bé, el cas és que Bernardo Silva té aquesta clàusula, però de moment el Barça...
A mi la meva por és que aconseguir que Bernardo Silva et renovi amb el City, però amb aquesta clàusula, per mi, per part de l'Barça, és una molt bona gestió. Aconseguir que un jugador d'aquests... És veritat que acaba el contracte i ha renovat fins al 2026, però poder-lo treure...
Però tu creus que això està parlat? O sigui, el Barça...
No està gens blindat, Bernardo Silva, amb aquesta quantitat per part del City. Gens blindat.
No, però dic que el que em fa por, que és que una bona gestió del Barça, que és que ve imposat aquesta clàusula...
I que
tu no el puguis fitxar perquè vas per João Félix i que per 57 milions el Madrid o l'Atlético de Madrid, que l'Atlético de Madrid també va estar a punt de fitxar-lo fa un parell d'anys... Se l'emportin.
Però entre João Félix i Bernardo Silva...
Aquesta és la pregunta.
Si és l'entrenador, jo crec... Bé, no ho sé, ara. Però aquí a l'estiu que pot passar, però ara ho tindria clar.
Però abans ho heu dit un de vosaltres. Jo crec que ara el risc principal ara és que se l'endugui algú de l'Aràbia Saudita, perquè l'oferta que li faran al jugador, el contracte que li oferiran al jugador a Aràbia Saudita...
Bernardo no és tan gran, no?
No, és més jove, 27?
No, 30 està.
Ah, sí?
Sí, però ara cada cop hi ha jugadors més joves.
Jo crec que Bernardo està per jugar...
És molt competitiu,
Jo crec que Bernardo encara està per jugar 2 o 3 anys més a Europa.
Té 29 anys.
I no diré sempre ha somiat a jugar al Barça.
A mi em sorprendria molt que anés a Aràbia un jugador així.
Fa anys que té aquest desig.
I de venir a Espanya. Per això dic això del Madrid o l'Atlético. Que si el Barça no el fitxés, que no el pugui fitxar algun d'aquests equips.
Ara, si parla amb Gundogan, això és competitiu? No sé si... si dirà.
Jo també tinc dubtes sobre la pregunta que has fet de João Félix o Bernardo Silva.
Tens dubtes de qui triaries? De qui triaria Xavi o de qui triaries
tu? No tinc cap dubte.
Qui triaria Xavi?
Qui triaria el Barça?
El Barça. Bé.
Ah, el Barça. És un bon matí.
La porta o Xavi? A veure...
La porta crec que João i Xavi Bernardo.
És el seu gran desig.
És molt important que aquí qui remena les cireres és Jorge Mendes. Tant amb João Félix com amb Bernardo Silva.
Veu,
i si a ell té l'objectiu de col·locar-lo tots dos al Barça, hi haurà...
La prioritat de João Félix.
Hi haurà moltes maneres de fer-ho.
La prioritat de tots.
Del club, de la gent que mana, del representant.
Sí. La prioritat del representant és Jorge Mendes. No, Jorge Mendes no, João Félix, d'acord. Bé, doncs en parlarem més de Bernardo Silva, perquè sempre... Fins que surti del City, en parlarem.
Jo crec que serà un jugador que se'n parlarà molt en els pròxims mesos.
I aquí també, el Barça reservat, Oriol. I t'anirem convidant. És ràpid o no és ràpid per tot això, Bernardo Silva?
No seria que
és
tingui...
És un jugador ràpid?
No, sap córrer.
Exacte.
Sap córrer, però no diries que és dels més ràpids.
No, és intel·ligent corrent.
Molt bé. Ho dic perquè Xavi Hernández ha fet... ens ve amb un joc. M'has dit, avui vindrà reservat amb un joc.
Sí.
Vull jugar a vosaltres.
Sí.
Vull fer el top 3 dels jugadors més ràpids, o top 4 dels més ràpids del Barça.
Sí, el tenim. Tenim el top 3.
Tenim els jugadors més ràpids del Barça.
Top 3/4, sí.
Ara jugarem una mica.
Quina distància?
No, com es mesura? Què mesuren, exacte?
Sí,
a veure.
Antigament es feia amb la clàssica del crono.
Sí.
No? Recórrer una distància i aturar el crono i dir, este és el més ràpido. Ara hi ha molta tecnologia, fins i tot hi ha un tècnic que s'encarrega de la gestió del GPS. Que és això que recull les dades...
Tot així per tenir-ho calculat.
Velocitat punta, no?
La fatiga, la velocitat punta... les pulsacions... Tota la informació que després arriba Xavi i Xavi decideixi rotar un jugador o rotar l'altre.
I llavors calculen la punta de velocitat
per
fer aquest rànquing dels jugadors més ràpids.
Sí.
És a dir, no és que sigui més ràpid en 100 metres, sinó en el moment que es posa...
Sí.
Va, d'acord. Llavors...
No és molt difícil, crec, no?
Jo crec que el primer
menys.
Tots coincidiríem.
Però no, comença pel quart.
No, perquè jo crec que el primer és el més fàcil.
El
tu diríeu que és el més ràpid.
Home, el primer no hi ha dubte.
Qui és?
Valdé.
Correcte.
Valdé.
No? Tots hauríeu dit Valdé o no?
Sí, home, gran candidat.
Sí,
sembla un atleta de 400.
És un avió.
Un físic.
Vale, llavors tenim tres posicions més, no?
Saps el registre?
No sé el registre. M'agradaria molt saber el registre, però crec que està per sota els 40 que tones per hora.
Per al pròxim episodi,
sí, no.
El Barça reservat.
I tampoc tinc el més lent, que això és una mica el premi Razzi.
Potser el tinc jo.
Sí?
No.
El més lent?
Tu, que ets tu el més lent.
No, el jugador, home.
Series tu.
Per això no,
el jugador del Barça més lent, potser el tinc jo.
Potser el té el que posa... Ah, pues mira, ara. Però a veure, fem el rànquing. Valdé el més ràpid.
Mm-hmm.
En segona posició, qui creieu? A veure, digueu candidats.
Una de ser Araujo, no?
Araujo, entre dos...
Quatre.
Sí,
dos,
sí.
Dos, tres, quatre.
Sí, sí. Araujo està en aquest top 4.
Top 4, Araujo? Pues a mi Araujo em sorprèn... No sé, em sorprèn.
Ah, perquè té una arrencada molt lenta, però
sí,
de punta
però
de velocitat...
És imbatible a l'espai, Araujo.
Araujo.
I és el segon jugador més
segon,
ràpid.
És el segon,
És el segon.
Sí. Ah.
Tercer, qui diríeu? Més noms.
Aquí està molt lluitat, entre dos jugadors.
Home, tercer... home, un extrem, potser, no? Rafinha?
Un d'ells és Rafinha.
Ah.
Rafinha és ràpid, eh?
Sí.
I l'altre?
L'altre...
Lamine, no.
No,
encara li falta una mica.
és massa petit, massa jove, és massa nen.
Ferran. Sí. Però a mi em sembla molt àgil, la Lamine Yamal. Sembla Ferran, més àgil
Ferran,
de tots.
Ferran?
Ferran Torres és l'altre jugador.
Ferran. No,
és molt ràpid. És més
molt ràpid
del que pot semblar.
Sí, sí. Ferran i Rafinha són el tercer i quart més ràpids.
Sí, i és més ràpid que aquí.
I els Rafinha és el jugador del plantí del Barça, que això és una dada que també tinc, que és el que fa més sprints.
Sí, potser a vegades es lesiona de tants sprints.
És el que fa més sprints, és el que arrenca més.
Contra el Sevilla, mira...
Escola Bielsa.
El dia del Sevilla, que es lesiona al minut 35, 31, o sigui, la lesió arriba al minut 31, amb 31 minuts jugant en aquella zona que no era d'extrem, sinó en una zona interior i que, com ara fa Fermín, et genera o et demanen moltes desmarcades a l'espai, 27 o 28, no recordo la dada, 27 o 28, la vam explicar una nit al club de la mitjanit.
Sí.
Sprints d'alta intensitat. Mm. Es van posar les mans al cap, van dir, és normal que lesionis, noi? O sigui, has de regular una miqueta.
És un cada minut, pràcticament, eh?
És molt.
I això suposa un esforç i una recuperació.
És Escola Bielsa.
Els físics estan preparats.
És Escola Bielsa. I és un futbolista que va al límit.
És a dir, Valde el més ràpid. Això. Araujo el segon. Tercer, Ferran Rafinha. I jo aquí, per unes dades que tinc, et diria que és primer Ferran abans que Rafinha, una mica més ràpid Ferran que Rafinha. Sí. I encara podríem col·locar en aquest top 4 un cinquè que vindria Koundé.
A Koundé també té molt reprise al final.
Valde, Araujo, Ferran, Rafinha, Koundé. El més ràpid de la Lliga és Iñaki Williams. Això s'ha publicat amb un 35,5 quilòmetres, per tant...
No sembla el Barça un equip molt ràpid, no? Sí.
Bé,
sí, Araujo i Valde sí,
no és
però a partir d'aquí no veus jugadors que destaquin
Araujo
per la seva velocitat.
No se m'acuden centrals de la Lliga amb més punta de velocitat.
No, per això et dic, Araujo i Valde sí, però a partir d'aquí la resta no són jugadors que destaquin molt per la seva velocitat.
Qui és el més lent?
No,
jo crec que l'any passat estava claríssim que era el més lent. I també corria molt intel·ligentment.
Busquets, no?
Correcte. Ah,
doncs que no sigui una posició semblant,
Romeu.
No?
Oriol Romeu, sí, Oriol Romeu, jo especularia, no tinc la dada. La podem buscar per el pròxim episodi del Barça reservat?
Podria ser perfectament.
Podria ser perfectament. O sigui,
Marcos Alonso.
No, un mitjà tampoc ha de ser la seva característica principal.
La posició determina molt, sí, sí.
Perquè els porters no entren, no, en aquestes...
No ens veiem el tema de Ter Stegen, si us plau.
No, però no passa res. No, perquè he pensat que...
No cal que corrin tant mentre aturin els xuts que han d'aturar.
Ja hi som amb la Dèria.
Oriol Romeu.
La Dèria no.
No,
Uri. Es van passar el gol contra Bellingham o no?
La pilota, ara. Me la passes a mi?
Sí, te la passa tu perquè et mullis.
D'això ja fa molts dies, D'això ja fa molts dies.
No li passa res per dir que un jugador del Barça falla una jugada,
No.
I si, no, si no està bé. No està bé.
El porter és molt més sagnant que la d'un migcampista.
Jo dic que Ter Stegen té una explicació, a la seva, si dieu, errada.
Ah, vinga, explica-ho.
No, que ell explica que la pilota fa un efecte i hi ha un moment que cau com de cop.
Sí que és veritat que sembla.
Això és veritat.
La pilota acaba molt més alta de lo que acaba anant.
25 metres de xut, 25 metres de xut, vaja.
Per mi és un golaç,
Per mi és una errada de Ter Stegen.
No.
Bueno, jo vaig comentar a la mitjanit que els porters amb els que jo havia parlat els dos deien que era una errada important.
Home, no va molt lluny del cos, aquella pilota.
No, i que és una pilota que no s'ha d'anar amb la mà canviada.
A veure, el debat de Ter Stegen, ja veus que he dit jo, ui, Ter Stegen, és que és un tema com quan traies Dembélé, el mateix. A veure, Oriol Romeu, us preocupa Oriol Romeu? Ens hem de preocupar amb Oriol Romeu? Jo el veieu bé.
Jo penso que ens hem de fixar en qui té al costat. Si té De Jong al costat és un jugador molt aprofitable, però sense De Jong no té sentit ara mateix. A l'11 inicial, com a mínim.
El vestidor, Campos...
Comença a haver-hi cas, Oriol Romeu, sí. I no és per l'últim partit o fins i tot el penúltim partit on ha aparegut. Ja ve de lluny. I s'està treballant amb Oriol Romeu a nivell de cos tècnic, a nivell de secretaria tècnica, per intentar que superi aquest moment de crisi, aquest problema de confiança, que és molt evident, o sigui, és evidentíssim. Et diria que les converses amb Oriol Romeu per reforçar la seva confiança i el seu estat anímic venen d'abans del partit de Porto, que és a començaments d'octubre.
Abans, ja.
Abans. A començaments d'octubre, i a Porto ja se'l veu...
El dia del Celta fa malament, també.
A Mallorca és suplent. No, a Mallorca és titular. I el següent partit és ja suplent. I a partir d'aquí ja es comença a fer una feina de reforç perquè simplifiqui, perquè arrisqui molt poc amb la pilota, que això tampoc és que arrisqui excessivament, el que passa és que està cometent errors i imprecisions igualment, i sobretot sigui molt posicional, que ocupi una part del camp un tros de camp molt concret, el del mig centre, i que no busqui excessives aventures. Només té permís per anar cap endavant amb convicció si l'equip està jugant molt a prop de l'àrea rival o si s'ha de fer una pressió intensa per evitar que l'equip rival pugui sortir jugant i pugui fer alguna recuperació. I a banda d'aquests consells que se li donen perquè simplifiqui i no es compliqui la vida, s'està incidint molt en els punts positius del joc de l'Oriol Romeu. Per exemple, se l'està intentant convèncer que té molta habilitat per guanyar duels, anar a baix amb tackles i que això ho pronunciï. I sobretot, se li ha ensenyat una dada que demostra la seva vàlua defensiva. És el tercer jugador de la plantilla del Barça que bloqueja més xuts a la porteria de Ter Stegen. El superen.
Pues això és una bona dada, eh?
És una bona dada, és mitjana, però és bona dada. És bona dada. 0,3 xuts refusats per partit. El superen dos jugadors. Un és Koundé i l'altre, a veure si l'encerteu. O sigui, per posició del camp no quadraria, però...
Gavi.
Gavi, 0,6. És una bestialitat, el tema de Gavi, però aquesta d'Oriol Romeu, recordo alguna acció a Montjuïc que ha tapat xuts de gol, pràcticament, contra el Celta, per exemple.
És una dada important des del moment que el gol de Bellingham ningú va arribar a tapar-lo. Vull dir, això de tapar un xut és una dada important.
Però és com molt d'hora perquè tingui ja problemes d'autoestima. Vull dir, la temporada es pot fer molt llarga, eh? Barça, se li pot fer molt llarga, la temporada.
Els primers anys de Can Barça, dels jugadors que venen de fora, i per molt que hagi estat al planter...
Fa molts anys que va marxar.
Són complicadíssims.
El veuríeu reaprofitable com a central?
No.
Ostres, però si l'has fitxat per aquesta posició...
Mascherano també va arribar com a pivot i va acabar...
Central en tens molts, no?
Ell per corregir amb la distància que deixa el Barça per darrere, és que ja el vam veure el partit contra el Shakhtar, va quedar en evidència.
A més, Oriol Romeu, el Bernat coneix una mica la seva història, que és dels jugadors que es menja, no es menja el cap, però en positiu, també, però que vull dir que si ja... té una mica de problemes de confiança.
Jo us recomano, si podeu, que llegiu el seu llibre, un llibre que és un diari personal, on es despulla absolutament i t'explica com és la seva manera de viure el futbol, de viure la vida, i t'explica com es tortura. Està escrit en la seva època al Southampton, i ell analitza cada partit, i en un partit hi ha una pèrdua, i sobre aquella pèrdua de pilota fa tot una reflexió de com ha de millorar, analitza per què li ha passat, parla amb l'entrenador, i té realment una tortura interna molt, molt intensa cada cop que en un partit les coses no li surten bé.
Doncs jo espero que li vagi molt bé, per a mi em cau molt bé.
El que és important, i pel que ha dit el Xavi no passarà, és que l'estaf mantingui la confiança en ell. I encara que no se'n surti, que jugui partits i que la recupera. Perquè la confiança més la recupera jugant. A la banqueta no recupera.
No, això segur.
Ell en el llibre ho explica, guanya molta confiança en els duels, guanyant duels, que és això en el que li apunten. És que segurament l'estaf tècnic, algú de l'estaf tècnic deu haver llegit aquest llibre, perquè, insisteixo, és una confessió allò a cor obert, a pit descobert de com és i com ho viu. I el tema de guanyar els duels és un dels punts que ell mateix destaca, com que durant el partit l'ajuden a anar-se trobant millor i a tenir més confiança.
En l'últim episodi, en l'episodi 17, vam parlar de Florentino, aquell tuit de Miquel Camps, que era un dels motius perquè Florentino no va venir a la llotja del Clàssic, i Salmurri no va ser l'única absència a la llotja Florentino el dia del Clàssic. En tenim una altra.
Hi va haver absència, sí, la llotja el dia del Clàssic entre Florentino.
Hi va haver una de molt destacada.
Keith Richards.
El tercer membre, diríem, supervivent dels Stones originals que no va poder venir.
Doncs tindríem l'ésser superior, Keith Richards, després Florentino Pérez.
I la tercera.
I la tercera, que és Eduard Romeu.
Eduard Romeu.
El vicepresident del Barça.
No va anar.
Tampoc va ser a la llotja de Montjuïc.
Perquè ell es posa molt nerviós amb els partits.
Sí, va ser una decisió pròpia d'Eduard Romeu. Bàsicament, després et concretaré els motius, però, resumit, es posa molt nerviós. Es posa molt nerviós i va decidir que no veuria el partit. I no només no veuria el partit, sinó que no en volia saber res. O sigui, Eduard Romeu, el vicepresident del Barça, va decidir tancar-se en un lloc, al mig de la natura, sense cobertura i sense seguir el partit, amb el mòbil apagat i no saber què passava durant les dues hores de clàssic.
Per nervis, eh?
Sí, per nervis.
I quan va saber el resultat?
Doncs va arribar un pacte amb si mateix, que és que, diguem-ne, obriria el mòbil i buscaria el que ha passat, sí. Diguem-ne, mitja hora després del final del partit. Com sabia que era el final del partit? Doncs perquè calcules aproximadament l'hora, doncs mitja hora, tiro llarg i així ja m'asseguro.
Tires llarg, eh? Per
no,
això,
no, clar, però...
D'acord, d'acord.
Bé, a bar...
I a bar...
Minuts, afegits, 10 minuts...
Quanto queda hasta que marque el Madrid, sí, saps, sí. Saps aquestes coses. Doncs Eduard Romeu va obrir el mòbil i el missatge que va rebre va ser de la seva mare i li posava textualment: nen, aquests del Madrid sempre igual.
Ja en va tenir prou, ja.
I així va ser com va saber que el Barça havia perdut el clàssic contra el Real Madrid a casa.
Eduard Romeu, eh? És veritat que ja ens ho ha explicat alguna vegada, que es posa molt nerviós, però ara ja què passa, que no el veurem més a les llotges?
T'he decidit no anar-hi més. Tot ja això, tot més, això té una prèvia. Primer, que es posa especialment nerviós i contra el Madrid és, encara més. Però el dia de l'Atlètic de Bilbao, Eduard Romeu, diguem-ne que viu els partits amb molta intensitat i va bé, no sé si ho recordeu, un possible penal a Fermín al minut 15 de partit, i era un partit on, diguem-ne, el caldo de cultiu entre les directives era, diguem-ne, un punt d'atenció, perquè, si ho recordeu, l'última vegada que el Barça va anar a Sant Mamés va ser amb el cas Negreira, va ser rebut, i llavors allò es tractava de rebaixar tot una mica. I anava tot molt bé, vull dir, s'havia rebaixat molt, molta tranquil·litat, tot en ordre i tot a lloc. I al minut 15 hi ha aquest possible penal, i Eduard Romeu va reaccionar, doncs, amb molta tensió. I ell mateix va veure que allò no s'adequava, que no era el lloc per protestar, i va decidir sortir. Va parlar amb Joan Laporta, també el dia del Madrid li va fer un missatge a Florentino Pérez per diguem-ne, avisar-lo o disculpar-se, perquè estava previst.
Perquè ells dos són molt amics.
Sí, també. I en aquell moment estava previst que Florentino hi anés. I ja està, i ha decidit... Doncs,
que no anirà més, sí, a Eduard Romeu.
Això no vol dir que no hi pugui anar un dia o el que sigui, però...
Una vegada va venir a la ràdio i ens va explicar, després de l'entrevista, crec que era el Tot Costa, que en un desplaçament... No sé si era aquells que van eliminar el Barça a l'Europa League, els alemanys.
Ah, sí, va viatjar a Frankfurt, i no van al partit.
Sí. Va quedar a l'hotel.
No, van a passejar, sí.
Perquè es posa molt nerviós. Sí.
Només no es posa nerviós, es veu anant a veure els partits del femení i de l'equip del Genuín.
Sí.
És el Liverpool, també, no?
Sí, és del Liverpool, crec que sí.
És molt seguidor del Liverpool, sí.
I és molt devot, també. És molt catòlic.
Ah, va, d'acord, pensa que em deies un altre equip i dic quin equip és aquest.
L'equip de Déu.
L'equip de Déu. Va, abans que soni la veu, que ens tanquin el reservat, que avui encara farem salat. El Bernat Soler té preguntes, i avui quina és la teva pregunta, Bernat?
No, mira, l'altre dia, amb motiu de la gala de la Pilota d'Or, va semblar molt encertat que tant el president Joan Laporta com l'Aitana Bonmatí, Pilota d'Or femenina, la major part del seu discurs els fessin en català. Va ser una manera de representar el Barça, doncs, com el que és, no? com un representant de Catalunya. I em pregunto si això, el club en general, està generalitzat i passa el mateix, no? Internament. I més concretament em pregunto si passa amb els esportistes del club. I aquesta reflexió també ve a tomb arran de dos episodis que han succeït darrerament i que tenen a veure amb joves valors del Barça. D'una banda, Lamine Yamal, que el dia que va firmar la seva renovació de forma oficial va fer declaracions als mitjans del club i les declaracions les va fer en castellà. La Miriam Malga és un jugador nascut a Catalunya i escolaritzat en català.
I que les hauria pogut fer en català. Jo aquí ho vaig fer una errada.
I que parla català.
I que parla català.
O sigui, jo crec, en aquest cas, també des del club, de no dir-ho.
Eren mitjans del club, per tant, i ell
feia
les declaracions, que eren molt simples, aquelles de ganes de triomfar a l'equip de la meva vida, les va fer en castellà. Després encara em va sorprendre més que Marc Guiu, l'estrella del partit Barça Atlètic, aquest que es va posar tan nerviós el vicepresident Romeu, amb el debut i el gol, va fer una publicació a Instagram explicant que havia viscut el somni de la seva vida, debutant amb gol, i ho feia amb una publicació a Instagram íntegrament en castellà, un noi de Santa Maria de Palautordera, que és evident que sap parlar castellà i el pot parlar, però em creava l'atenció que no ho fes en català. I em pregunto, i això per què passa? Per què el català no...
I te n'afegiré un altre. El dia de la renovació, de l'acte de renovació d'Alejandro Valde, que té una conversa, diguem-ne, amb representants del club allà a peu de gespa on signen el contracte, Valde s'expressa només en castellà. I, de fet, hi ha un moment on el president Laporta, al seu costat, l'interpel·la com dient-li: I en català, que tu no sé què, i Alejandro Valde es manté en el castellà, un Valde que també parla català.
Sí, sí,
i que ha fet entrevistes en català.
Sí, sí, sí. Per cert, el comentari de Marc Guiu del seu debut tenia respostes de companys, de Pau Prim, per exemple, en castellà, de la Mínia Mal també en castellà.
I en Pau Prim parlant en català, però això també és generacional, eh?
Sergi Roberto, en canvi, el capità, en català, i entremig hi havia un comentari del compte Mantinc el català, que sabeu que és un moviment, uns activistes perquè per això, mantenir el català, que li demanaven a veure si podia, si us plau, cada cop que fes publicacions, doncs fer-les en català. M'he fixat que altres jugadors com Héctor Fort o amb el mateix Pau Prim també fan escrits a Instagram en castellà, per exemple, quan van debutar amb un amistós al Japó al final de la temporada passada, no? També t'he de dir que Pau Cubarsí o Marc Casadó els fan íntegrament en català. Què fa el club? No obliga a parlar català, perquè no els pot obligar, però sí que ho recomana. De fet, en els contractes, d'alguna manera, hi ha una clàusula que s'encoratja els jugadors, els esportistes, a fer servir la llengua oficial del club, que és el català, però, insisteixo, no és cap obligació. S'ha parlat amb l'escola on van els jugadors del Barça que tenen encara edat escolar, que és l'escola Lleó 13, que està a la part alta de Barcelona, perquè tot el que s'hagi de fer en català es faci en català, que no es canviï perquè de sobte algú ho demani. Això sí, també, el Barça posa a disposició de tots aquells que ho vulguin professors particulars de català per fer-los servir a la ciutat esportiva, als domicilis particulars, on vulguin i quan vulguin, professors particulars de català.
I els fan servir?
Alguns sí, ara acabarem amb un cas. I, per cert, Xavi, l'entrenador del primer equip, com parla amb Marc Guiu, amb Pau Prim o amb aquests que
convoquen? Espero que en català.
En català. Vull dir, perquè
a vegades... I en Piqué parlava en català,
sí,
també.
Sí, però vull dir que parla en català. Hi ha un jugador del primer equip, un crac europeu, que està aprenent en català i que és possible que abans d'acabar la temporada pugui expressar-se en roda de premsa o en entrevista en català.
És dels més ràpids de la plantilla.
Doncs m'hauràs d'ajudar perquè no sé qui és.
Jo crec...
Crac europeu.
Sí.
I es parlen en català.
És europeu i és... Pedri... Crac vol dir que és titular.
Pedri... Jo crec que és Koundé.
Jo també.
Jo també crec que és Koundé. Pedri té temps que no té tants viatges.
Quan he dit europeu, volia dir no espanyol.
Jo també diria que és Koundé.
Koundé va al Montserrat
fa stories a Catalunya. Amb la Laura Brugués va parlar unes decles de TV3 que va dir que
estaria català. Ter
Stegen que amenaça també.
Doncs podria ser Koundé, perquè Ter Stegen ja fa 10 anys que corre per aquí.
Però no ha fet el pas, tot i que fa anys que el prometen.
Per això que ja perquè aquest any ho farà, saps? Vull dir, jo crec que deu ser més Koundé. No tornem al tema de Ter Stegen.
L'altre dia Francesc Latorre va entrevistar Íñigo Martínez en català i ho va fer perfectament Íñigo.
És veritat, ho va
entendre tot.
Hi ha un... El Kiel alemany, amb això té una política lingüística molt clara, que és quan arriba un jugador que no parla alemany, això el Gonzalo s'ho trobarà quan hi vagi d'aquí un any o dos, i li donen 3 mesos. O sigui, durant 3 mesos farem l'esforç de traduir-t'ho, d'acompanyar-te, d'ajudar-te en tot. Als 3 mesos, aquí va tot en alemany.
I ja, si no, això és en vol, no comparis... I els esportistes.
A veure si veiem a Koundé un dia parlant
en... Però, escolta, el català, Masia, avui que estaves preguntant coses del català, hi ha el crit que es fa planter, que és boníssim, que és vintage, però és boníssim, ara es fa. I, Oriol, que tu has estat a la Masia, tu saps a quin crit estic parlant? O sigui, tots els equips, què fan els equips del planter abans de sortir a jugar?
Molts anys. De fet, estem investigant aviam quan va començar aquest crit de guerra.
Feies?
Sí.
O sigui, com és el crit?
Ja ves, a mi algun cop m'havia tocat perquè jo era dels capitans.
I com feies?
Som collonuts, sí. Visca el pa, visca el vi, visca la mare que ens va parir, a tu i a mi i a tots els que estem aquí.
Aquest escrit encara... O sigui, el fan tots els equips, com a mínim, fins a cadet.
A dins del vestidor, eh?
Sí.
A dins del vestidor
abans de sortir. Fa el capità. I els altres.
I això, com és? Tu quin any estaves al Barça?
Sí, des del 86.
Es fa
segur, però és que allà he tirat enrere. He parlat amb el Guillermo Amor.
Sí.
Que va entrar al 80 com a infantil. El 80 ja es feia. Uh-huh. Després he parat amb el Ramon Maria Calderé. I va entrar al 74, infantil.
Però que no existia ni la Masia, no?
No.
A l'edifici no.
Estaven allà a les Rambles, no?
I parat amb el Ramon Maria Calderé ara fa una estona i m'ha dit que va entrar al 74, l'any del Cruyff.
I ja es feia.
Vull dir que hem d'anar més enrere.
I va introduir aquest crit a la Masia.
Joan Gamper.
El 1899.
Sí. El 74 ja es feia. No, i el Ramon Maria Calderé m'ha dit que el Moratalla... va entrar un any abans que ell, o sigui, el 73 també.
També.
Hem d'anar més enrere al 73.
Home, jo ara vull saber,
buscant,
jo vull saber qui va introduir aquest...
És molt bona aquesta història.
La trinca ja existia al 73.
Que veus un crit, que és un crit molt de trinca?
Trinqueja una mica, sí.
Sí, una miqueta, sí, sí, sí. Però vaja, és un crit molt català, eh?
Molt, molt.
Sí, sí.
Suposo... M'agrada.
Sí, sí,
qui també va introduir aquest crit?
50 anys el té, perquè si és del 73 i estem al 23, sí, sí. 50
seria
anys
un jugador, un entrenador...
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.